Bon dia a tothom. Priorat, aquí una nova edició mensual en aquest any 2018, el desè aniversari, ja que va ser un 25 d'octubre de 2008 que vam començar Priorem Priorat, aquí a Ràdio Falset. No hi ha pas. Avui dia 1 de desembre. Avui dia 1 de desembre és el darrer programa d'enguany 2018. En aquestes edicions que cada any, en aquests 10 anys, hem anat fent, avui tenim noves veus. Noves veus, aquí ara, tot seguit, Priorem Priorat, Ràdio Falset. Teu país. En primer lloc, les veus de l'escriptora Nama i Ellen Fuller, en Carles Vicente de la Unió de Pagesos, que el vam entrevistar a la Bisbal de Falset. Com a escriptora, Maya Ellen Fuller, ens pots explicar en poques paraules el que suposa aquesta segona obra comparada amb la teva anterior, que també va ser premiada?
Bon dia, Ferran. Doncs sí, com dius, ara comencem ja la promoció de Los trenes de l'azúcar, una novel·la que narra la història d'una intensa passió en l'atractiu mar de la Cuba colonial. La trama es desenvolupa en tres espais, el Londres victorià, la Barcelona en plena expansió gràcies al comerç amb les colònies, sobretot en Cuba, i Cuba. I te podria parlar dels dos personatges principals, encara que és una novel·la coral amb altres personatges secundaris amb molta importància en el desenvolupament de la trama i que també tenen per ells mateixos unes subtrames, no? Com te dic, és una novel·la bastant coral i que jo crec que és el que ajuda a representar i a dibuixar el que era la societat de la Cuba d'aquell moment. I bueno, com te deia, els personatges principals són, per una banda, Wilhelm Butler, que és l'amo de la plantació de canya de sucre que s'anomena El Guaurabo, amb més de 2.500 esclaus, i la protagonista femenina, Lisel Sagnier, que és una jove que porta una acomodada vida a Londres i que les circumstàncies de la vida doncs, faran que hagi d'emigrar a la Cuba colonial, el que per ella doncs, representa un gran desprestigi, no? en el concepte que tenien doncs, a la societat victoriana. La novel·la recrea l'ambient d'aquella època dels indians que feien grans fortunes a Amèrica i com te deia abans, la societat de l'època a Cuba, amb els comerciants catalans, els hacendados, els criollos, els esclaus, els negres de societat, era una societat molt, molt diversa. I tot això doncs, se va desenvolupant en un moment històric molt convuls, que és el que va entre 1895 i 1898, que és quan la colònia lluitava doncs, per aconseguir la seva independència de la metròpoli. I com anunciaves abans, doncs, us convido a la presentació que farem el proper divendres, on m'acompanyaran dos artistes excepcionals, que els que hagin vist la presentació de la primera novel·la d'En Tierra de Fuego doncs, ja els coneixen. Xavier Martín, que és un músic, com ja t'he dit, excepcional, i l'actor Josep Maria Tusset, que farà lectures de la novel·la. I entre els dos i la presentadora, Mercè Samper, i jo mateixa m'inclou també, doncs ja veureu com intentarem recrear l'època de la novel·la i que des del primer moment doncs, tots ens transportarem a la Cuba colonial. I bé, amor i passió doncs, sota l'ombra d'un secret del passat, així resumiria els trenes de l'azúcar. I com no, estaré encantada de compartir aquell vespre amb tots vosaltres, amb música, lectura i amb un ambient molt especial.
Bon dia a tothom, estem aquí a la Bisbal de Falset. Avui entrevistarem, com es diu vostè?
Carles Vicente.
Molt bé, vostè està relacionat amb la Unió de Pagesos.
Sí, sóc membre del Permanent Nacional d'Unió de Pagesos de Catalunya.
Quines novetats o què voleu comunicar aquí a la Ribera d'Ebre i al Priorat?
Bé, doncs com tota la pagesia sap, ara estem ja engegant la campanya de l'oli, començant a collir, ja que ja han collit els primerencs, però bàsicament aquests dos 15 dies s'hi ficarà tothom a collir, i esperem, doncs, bueno, tret d'alguns llocs que ha fallat una mica la collita, doncs, perquè les pluges no han arribat potser a temps i van fallar una mica la floració, però bueno, en principi hi ha una mitjana, una collita bona, podríem dir mitjana bona, a les nostres contrades. L'únic que passa és que hem d'estar alerta, perquè els preus, com sempre, doncs, tenim amenaces pel tema de competències, pel tema de la gran distribució, que volen agafar aquest producte tan preciat com és el, un olis extres verges que fem nosaltres, doncs, com un producte reclam, en el qual tenen les ganes o la intenció de baixar preus. Nosaltres hem de lluitar, hem de defensar el nostre, hem de fer molta qualitat, i sobretot el ciutadà i el consumidor, que siguin conscients que aquest oli té un cost.
Ha parlat vostè sobre el tema de les pluges, que també han influït en la collita. Com està la qüestió de l'aigua de Siurana, de l'embassament?
Bé, l'aigua o les qüestions d'aigua sempre han sigut unes qüestions compromeses. I nosaltres, a més, sent conscients, i també és evident i és obvi i molt lògic i legítim que el Priorat vulgui regar, nosaltres creiem que el Priorat ha de poder regar les parts de sequer que queden. En la qual aquí sí que demanem a lo que és a qui gestiona l'aigua Riu de Canyes, en aquest cas que sigui transparent, que sigui una aigua usada per la pagesia del Camp de Tarragona, perquè també són pagesos i necessiten regar. Ara bé, aquí sí que hem d'anar alliberant aigua perquè el Priorat pugui regar. I alliberar aigua vol dir, sobretot, que el qui no la pugui usar fora de l'ús agrari no la usi. I si hi ha algú que la pot usar perquè té drets, doncs, bueno, es parli amb ells i es faci entendre que ells tenen un altre sistema de proveïment d'aigua, en el qual amb això aconseguiríem alliberar aigua per poder ser utilitzada al Priorat. I nosaltres entenem que aquesta fos una postura molt intel·ligent i sobretot molt generosa per part de tothom. I aspirem i creiem que aquesta taula de l'aigua que s'està implantant, que s'està intentant organitzar, que també el Priorat hi participarà i també la Unió de Pagesos hi participarà, en el qual allí s'acabin prenent decisions importants i que beneficin a tothom.
Pues moltes gràcies des d'aquí. Aquesta collita sigui el més fructífera possible i fins la propera.
Molt bé, pues gràcies. Adéu-siau.
Que em fixo sempre és amb el teu cervell. Sé que quan la nit arriba al llit el que ens espera és un passeig a dos dits, com si fos el dia 3 d'un bon mes. Vull tocar la teva pell.
La propera entrevista és a Rosi Bas, col·laboradora de Diari Tarragona i escriptora. Li faran unes preguntes a nivell d'uns nois i noies que van poder participar en aquest col·loqui, en el qual Rosi Bas, a l'Espai Coppel de Tarragona, va presentar els seus dos nous llibres. Otra pregunta.
¿Por qué lo has titulado Historias que huelen a vinagre?
Sí, Historias que huelen a vinagre. ¿Por qué?
La recopilación viene titulada por el título de uno de los relatos dentro, Historias que huelen a vinagre. Es uno de los interesantes, bueno, para mí son como unos críos y todos yo los quiero igual a todos, pero creo que es un título que hace reflexionar y que es que provoca precisamente a que me dirijan una pregunta, ¿por qué? Porque son unas historias que huelen a vinagre y a la vez a fresa, porque cuentan de cosas diferentes. O sea, no solo de las amarguras y las penurias, sino de amor y del resto de las cosas bonitas y bellas que existen en la vida.
Es decir, entre el duelo y la alegría, ¿no? Duelo y alegría, las dos cosas.
Sí, sí. Sí.
Que es el fundamento de la vida, ¿no? Tenemos momentos de duelo, pero llegamos a la aceptación y alegría y seguir viviendo. Y el motivo de todo es la felicidad, ¿no?
Sí, porque el mensaje de mis libros y de este en concreto es que el bien vence siempre al mal.
Pues bien, aquí, no olviden, Rosi Bas, Rosi con dos S y Bas con B, baja. V, en ese sentido, V. Rosivás en Amazon. Amazon, una escritora de ¿cuántos libros?
Ya te diré. De unos 10 libros editados en búlgaro, algunos en inglés y en castellano.
¿Y cuántos idiomas dominas?
Unos 7.
7. ¿Nos los puedes decir?
Búlgaro, ruso, francés, italiano, castellano, catalán, inglés.
Otra pregunta.
¿Qué tipos de libros o cuentos te gustan y por qué?
De cuentos, leer, me gustan los cuentos clásicos de toda la vida. También otros relatos cortos, sí, siempre vinculados a la fantasía, al suspense, pero eso es más bien leer, pero para escribir, todos los que he escrito. Pero para leer de terror, no.
¿No?
Para escribir sí, para leer no.
Bueno, tus cuentos no son de terror, ¿o sí?
Sí, sí, hay de terror también, de terror y de misterio y terror.
Pero la ventaja, bueno, la ventaja, hay que descubrirlo, pero la ventaja es que todos sabemos que acaba bien. Es decir, el bien triunfa, ¿no?
Sí, el bien triunfa. Y dejo ahí un final abierto siempre. O dejo el suspense, o dejo un final abierto donde tú piensas, ¿ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, el lector lo tiene que descubrir. En su mente está la clave.
Pues muy bien, Rosy Bas. Muchas gracias por estar con nosotros a Copel Radios, a Radio Falset y Radio Mora la Nova. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
A continuació, José Luis Tejada és el president de l'Associació d'Exalumnes de la exescola Jaume I de Tarragona. Però, com en totes les escoles que tenim, tant al Camp de Tarragona, Priorat, de Ribera d'Ebre, és interessant pues, que de tant en tant es trobin els exalumnes. I aquest és el cas, que ara mateix van fer una entrevista uns joves, uns adolescents, uns estudiants de l'ESO, per dir-ho més clarament, li van fer una entrevista aquest mes de novembre. El proper dia 24 de novembre celebrarà la 17a aniversari de les trobades de l'exalumnes del Col·legi Jaume I. La primera trobada va ser el 2002. Va ser el moment de que es va tirar a terra l'escola, l'antiga escola, per construir la seu de la universitat i el pàrquing Jaume I. Bon dia, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu ets el president, com et dius?
Jo em dic José Luis Tejada Hernández.
Ets el president de l'Associació d'Exalumnes de l'Escola Jaume I.
Sí, sóc president de l'Escola Jaume I i a més estem vinculats a l'Ateneu de Tarragona, que això portem amb aquest tema de les trobades a Jordi Freixas i jo.
Serà el dissabte, dia 24 de novembre. Teniu alguna pregunta?
Com se't va acordir la idea de poder juntar i fer un sopar després de tants anys?
Doncs, bueno, la idea de poder fer aquesta trobada primera del sopar va ser amb raó de la primera trobada que vam fer l'Ajuntament de Tarragona, que gràcies a Joan Miquel Nadal, els exalumnes de molts anys es van retrobar. I, bueno, i llavors pel segon any consecutiu em van dir a mi per seguir doncs, aquestes trobades i no em vaig poder negar.
Seguim amb més preguntes.
Com ho vas fer per reunir a tota aquesta gent després de tants anys sense veure-us?
Doncs per uns quants companys que hi havia anat a la primera trobada que es va fer al Tinglado número de coses del món de coses, sí, ben dit. Ahir, bueno, vaig tindre que anar a la Rambla Vella, a l'escola Pons i Car. Sí, Pons i Car, dic bé?
Ahí a sí, però la Rambla Vella, que està al Pons i Car, Pons i Car. L'arxiu que hi havia el Martí Franquès. Sí. Abans hi havia el Martí Franquès, allí a l'arxiu comarcal.
Molt bé, doncs vaig tindre que demanar permís entre els arxius. Primer vaig tindre que demanar permís a l'Ajuntament perquè va entrar i llavors vaig agafar algunes adreces d'alguns dels alumnes, però que tenien problemes molt greus, perquè molts exalumnes ja eren grans i ja no vivien a la casa dels pares. Perquè quan te fas gran ja fas la teva vida.
Va, estàs autònom i ja vas a viure amb la teva dona, la teva família, el teu home, no?
Sí, a poc a poc vaig poder aconseguir doncs, aquestes adreces, fer trucades telefòniques i agafant informació exteriors.
Doncs bé, serà el dia 24 de novembre, dissabte, a les 11 del matí, visita guiada a la Tarragona romana i moderna, un passeig per la història a càrrec d'en Jordi Freixa, senador tarragoní i exalumne. Després, a les 2 de la tarda, serà un dinar de germanor, que es durà a terme. En quin lloc es durà a terme?
Doncs bueno, ja fa uns quants anys que ho fem, seran les voltes, restant les voltes, és a dir, la baixada de Misericòrdia al carrer Trinquet Vell.
Doncs bé, recordeu, 17è aniversari de les trobades d'exalumnes del Col·legi Jaume I i serà el dia 24 de novembre a Tarragona, al casc antic. Per apuntar-se cal trucar directament a José Luis Tejada, que és el president. Ens pots dir el número de telèfon?
Sí, jo agrairia molt que la gent que es vulgui afegir i sigui interessada en fer aquestes festes, doncs que en truquessin al número de telèfon, que és el 656 18 26 55. I a més vull transmitir un missatge dient-li que s'animin, perquè aquestes trobades costen molt de fer-les i és molt bonic, s'ho passaran molt bé, perquè sense ells és impossible fer aquestes festes, perquè ells són els protagonistes i de la vivència que s'han viscut doncs, a la infància.
Però bé, exalumnes i amics d'exalumnes i amics i amigues, esteu convocats per aquest esdeveniment. El 24 de novembre, trucant abans al telèfon que hem dit abans. Recordem, José Luis Tejada, 656, repeteixo, 656-182-655. La data límit serà el 22 de novembre. Seguim aquí als nostres programes Còpel Ràdio Orals.
T'aprenc, et comprenc, em memoritzo i em sorprenc. Estic d'aprendo, t'acompanyo, m'alimentes i m'entens. Et crec, et reconec, et sucré, et menjaré. Que sé, que sempre tornaré.
Nosaltres fem gravacions de veus, de persones, d'entrevistes. Quan fan un acte al novembre, si es fa, és abans, doncs per això hi ha la qüestió del temps, de la gravació, el temps que podríem dir la emissió, que seria avui, però quin valor té això? Doncs, és treballar els temps, veure que un missatge s'ho ve que dins d'un fil d'una línia temporal, no és el mateix informar abans de l'acte, després de l'acte, però sí que és donar exemples de que com se pot fer, com se pot entrevistar i participar nens i nenes, nois i noies, joves, i també com sortir iniciatives a partir d'escoles com les nostres, del Priorat i la Ribera d'Ebre, que van aparèixer per allà els 1933, per exemple. Aquesta ja fa molt més temps. Aquesta que hem parlat abans és una que va desaparèixer i els exalumnes se troben, com altres que tenim a les nostres comarques i són escoles que es van crear al temps de la Mancomunitat i de la República i que ja podem dir que 85 anys d'existència ja tenen. Per tant, animem la importància de recuperar la història de les escoles i també de les trobades d'exalumnes al voltant d'aquests esdeveniments.
T'aprenc, et comprenc, em memoritzo i em sorprenc. Estic d'aprendo, t'acompanyo, m'alimentes i m'entens. Et crec, et reconec, et sucré, et menjaré. Que sé, que sempre tornaré.
Ara, tot seguit, una experiència entre el que pot suposar una escola fent aprenentatge i servei i visitar una residència, que pot ser qualsevol, una residència que tinguem a prop, i l'aprenentatge servei i les competències que s'aprenen i es comparteixen entre la gent gran i els alumnes d'una escola. Aquí teníem un cafè que es diu Totota. Per què es diu Totota?
Bueno, Totota és el nom de la dona del Manuel Huguer, que és un escultor, que va venir aquí a Caldes de Montbui, als balnearis, a curar la seva artritis, perquè, bueno, com a escultor no podia fer la seva feina degut a la malaltia.
i era amic, aquest Manuel Huguet era amic de Joaquim Mir, que va passar moltes temporades a Mas Pujols i l'Aleixar, al Baix Camp. Estan per Caldes de Montbui, vam visitar la ràdio Caldes, i allí vam parlar del Priorat, de la Ribera d'Ebre, i aleshores ara anem a sentir aquestes veus, les veus, unes veus del Priorat a una comarca com és el Vallès Oriental. Va ser després del programa que vam fer una entrevista directa i directa a Ferran Monté, el seu director. Estem aquí a Ràdio Caldes, avui un dia important per nosaltres, perquè hem pogut explicar el que és la causa internacional Copes per la Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Ferran, tu ets el director, no?
Sí, senyor.
Director d'aquí, no? Bueno, nosaltres fem un programa a Ràdio Falset, que es diu Priorem Priorat, i a Ràdio Móra la Nova, que es diu Uns Minuts de Copel a la Ribera d'Ebre. Has estat mai al Priorat o a la Ribera d'Ebre?
Doncs la veritat és que no, ho tinc pendent.
Pues bé, el que t'he explicat avui, no? L'Ebre, com a és important, el Montsant, aquest és, per exemple, hi ha Margalef, per exemple, a part de Falset, que és molt important com a capital, Cabassers, bueno, Poboleda, Torroja, Torroja és on va néixer la dimensió d'origen del Priorat, però, per exemple, Margalef és la meca de l'escalada.
Ah.
Sí, és a dir, allí vas, entrevisto ara com t'entrevisto tu, gent de Xile, d'Argentina, d'Austràlia, bueno, tot Déu per allà, no? Doncs bé, a invitar. Què t'ha semblat la causa internacional Copes per la Pau?
Doncs la veritat, no la coneixia i m'ha semblat molt interessant, molt, 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 molt. I a més, que té un sentit que m'ha agradat molt, molt, molt. Sí, sí, la veritat és que no coneixia de res i m'he quedat parat. És molt interessant.
Doncs bé, jo aquí te faig també difusió de la Fira de l'Oli Cabassers, que serà el dia 8 de desembre, i tot el que sigui col·laborar en donar-se a conèixer, i sobretot això, si hi hagués pares i mares interessats en el Copel, doncs bueno, ens tornem a veure.
Perfecte, doncs moltes gràcies.
Doncs moltes gràcies, Ferran, moltes gràcies a Ràdio Caldes, aquí, Priorat en Priorat i Uns Minuts a la Ribera d'Ebre. Seguim amb el nostre programa. També hem estat parlant de Cornudella, Cornudella de Montsant i d'altres pobles de la comarca que tot seguit en les jornades d'aquests dies també donarem a conèixer. A continuació fem una entrevista a Pepa Lavilla, una actriu que va representar un monòleg sobre una dona maltractada, no? Una dona que a partir d'aquesta representació doncs va haver un fòrum. Bueno, malgrat tot, o com vulgueu dir, jo era l'únic home dins d'una cinquantena de dones. I bé, vam entrar en debat tot al voltant de la igualtat de gènere i la condemna i crítica a el que és el maltractament de qualsevol classe, però el maltractament de les dones. Tenim a continuació l'entrevista a l'actriu Pepa Lavilla. El diumenge serà el dia de la, de la violència de les dones, no? Del maltractament, aquest diumenge. De la no violència es tracta d'avui ha hagut una interpretació. Ens podries explicar en què consisteix? Primer, com et dius?
Hola, jo sóc la Pepa Lavilla i el que he fet és una lectura dramatitzada d'una obra de teatre, d'una novel·la de la Dulce Chacón que jo he convertit en obra de teatre. La novel·la es deia Algun amor que no mate i jo he fet la dramatúrgia i l'he convertit en monòleg, diguéssim, aquella novel·la, i li he posat el nom d'Estimar sense morir. I el que d'alguna manera he fet és presentar un personatge que està patint la violència de gènere, que com bé deies, el dia 25 es commemora el dia en contra de la violència de gènere, i amb aquest motiu he vingut avui a Caldes de Montbui a fer el monòleg, i després ha donat peu a que la gent ha pogut expressar allò que ha sentit després de veure la meva teatralització. La gent ha pogut expressar els seus sentiments i com ho ha viscut el fet de que hi hagi algú que pateix perquè està sent maltractada pel seu home.
A nivell personal, com a interpretació teatral, perquè és un monòleg, què és el que pots destacar més? Què has sentit més? Què has pogut expressar més en aquesta obra? T'has projectat tu mateixa o has vist després de la novel·la aquesta que tu te bases? Tenies en ment algunes altres persones que coneixes al teu voltant?
Bueno, jo quan vaig d'alguna manera empapar-me d'aquesta novel·la, em vaig posar la pell d'aquest personatge, que és el que els actors fem. No necessàriament ho hem de... a vegades sí que reconeixem alguna cosa del personatge i que potser li posem més èmfasis, no? O perquè ho hem vist o perquè ho entenem més que d'altres coses, no? Però jo el que he fet ha sigut absolutament... entendre el personatge, entendre el seu patiment i viure-ho. I viure-ho en mi, imaginant que sóc jo la que ho està patint i a partir d'aquí doncs, expressar-ho perquè el públic pugui sentir igual que estic sentint jo aquella soledat, aquell menyspreu, o aquell bueno, aquella manera d'apartar-me i inutilitzar-me.
En el fòrum s'ha vist molt bé i tot s'ha valorat que sí, ho has fet un gran paper, has sabut comunicar i això ja és un pas endavant perquè aquestes persones, avui un públic majorment femení, només hi havia jo d'home, no? Què t'ha semblat que assistés un home, per exemple?
Bueno, que és tan important que vinguin els homes com les dones, perquè la tasca, d'alguna manera, el que queda al públic és, després de veure aquesta obra, la idea de que si en algun moment trobem algú que està patint, doncs que potser seria important que l'ajudéssim, perquè només si podem entendre el seu patiment, podem després ajudar-li. A vegades el problema que hi ha és que o no l'entenem o no el sabem veure, aquest patiment, i per això hi ha tanta gent que pateix i que no troba algú que, com dic a l'obra, li pugui donar una mà, no?, per ajudar-li. I llavors doncs, crec que està molt bé que vinguin els homes perquè hi ha homes que parlin amb homes que puguin donar una visió d'home i dones que parlin amb dones que puguin donar una visió d'home, perquè també els homes poden parlar amb dones que tenen un problema, però sempre quan més siguem més farem.
Pues moltes gràcies per la teva participació aquí a la Ribera d'Ebre i el Priorat, aquí Priorem Priorat, Ràdio Falset i també uns minuts de Coppel a Ràdio Móra la Nova. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Perquè es diu el bar Totote, doncs bé, això és un exemple de poder recercar, veure com persones que van pel carrer o turistes, persones que van pel carrer del poble o turistes de fora poden donar explicació sobre preguntes que ens poden fer al voltant d'una descoberta d'un poble en concret. Ara, tot seguit, Inés Castelbranco, escritora i empresària editora, es va presentar un llibre sobre la goteta de l'aigua, un conte, que era al fons era un conte, per explicar a infants i a nens i nenes el que és el dol, la pèrdua d'una persona estimada per mig del conte de la goteta d'aigua.
Sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals.
Bon dia, aquí entre nosaltres Victòria, representant dels jubilats i pensionistes amb la seva problemàtica. Reivindiquen pensions amb dignitat. Ens podries explicar, Victòria, de què consisteix totes les reivindicacions, que les sabem per la premsa i per la televisió, però aquí a la ràdio ens podries explicar en què consisteix les pensions amb dignitat.
Hola, Josep. Bueno, pues las pensiones con dignidad, principalmente, como dice la palabra, estamos reivindicando unas pensiones dignas, que no se puede permitir que unas pensiones que en un principio tú has cotizado por una cantidad, estás viendo que con el tiempo esas cantidades están perdiendo y va bajando poder adquisitivo. Y esto cada vez está incrementando y haciendo más distante. Entonces no lo podemos consentir. Es el momento de que todo el mundo sea consciente, hay peligro de que, bueno, de que al final se toquen más de lo que nos pensamos, están por privatizarlas y no estamos en la labor. Los pensionistas, los que somos más conscientes y no nos cortamos, estamos en ello, vamos a pelear, vamos a luchar por ello y no vamos a ceder. O sea, igual que hay dinero para otras cosas que utilizan los políticos, lo primordial es la educación, la sanidad y las pensiones. Las pensiones es un derecho constitutivo que está garantizado, y no vale trejemanejes de ningún partido. Y aquí, gobierne quien gobierne, vamos a defender las pensiones. Y con la frase que siempre decimos, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Quiero hacer un hincapié que aquí en Tarragona, bueno, no es mucha la gente que se manifiesta. Por desgracia aquí, pues bueno, estamos más parados, no nos movilizamos tanto. Y bueno, pues nada, pues es otro tema, es otro tema. Entonces, nos tenemos que implicar más, ser más conscientes de que nos incumbe a todos, tanto a los pensionistas que estamos ahora, bueno, yo en concreto no lo soy, pero bueno, lo seré en un futuro. Entonces, nos incumbe a todos, a los pensionistas presentes, los pensionistas que van a serlo pronto y la juventud, o sea, nos incumbe a todos. Dependemos de las pensiones, o sea, es que no hay más. No podemos permitir perder las pensiones en ningún momento. Las tenemos que defender y las tenemos que, bueno, que brindar. Y bueno, el Pacto de Toledo ha llegado a un acuerdo vinculante, que como la palabra dice, no te vincula ni les obliga pues, a hacerlo. Y ahora falta pues, el Senado. Una vez que en el Senado se apruebe, que esperemos que se apruebe, entonces es cuando se puede legislar. Y entonces el gobierno puede convertirlo ya en ley para que se garanticen las pensiones y se pueda cobrar el IPC, que es lo más justo y lo más coherente que tenemos que hacer. Las pensiones se tienen que defender y no hay más. Y tenemos que armarnos de valor y no podemos decaer y tenemos que estar ahí, ¿vale? Entonces, vamos ahí. Os animo a que participéis. Nosotros nos manifestamos todos los miércoles a las 11 de la mañana ante la Plaza Lafont, en el ayuntamiento, y tenemos que estar ahí, no podemos decaer, ¿vale? Entonces, venga, muchas gracias a todos y espero que, bueno, que también pongáis vuestro granito de arena y os impliquéis, que Tarragona, a ver, que no sea menos que otras ciudades, ¿eh? Venga, nosotros aquí llevamos ya pues bastante tiempo, fuimos de los primeros que salimos a la calle. Y bueno, seguimos el ejemplo del norte, que es magistral. Ahí no hay partidos, no hay sindicatos, no hay banderas, ahí son personas normales y corrientes que están defendiendo unos derechos y no lo van a dejar y nosotros seguimos ese ejemplo. Estamos también con Marea Provincial, que también se están movilizando bastante y se está trabajando muy bien. Entonces nosotros no dejaremos de manifestarnos hasta que esto se solucione y estaremos todos los miércoles a las 11 de la mañana en la Plaza Lafont. Con que venga, muchas gracias y ánimo, os esperamos a todos. Gracias.
El passat dia 27 es va celebrar el Camp a Valls. Bon dia.
Bon dia.
En què consisteix un ETCAM?
Bueno, un ETCAM és un projecte que ha sortit de l'Escola 21 de la Fundació Bofill i relacionat amb maneres alternatives diferents de poder fer formació al professorat en empreses.
Però ha de ser només professorat o pot ser a més gent?
No, no, el model pot aplicar-se en qualsevol tipus d'empresa, en qualsevol tipus de persones, o sigui, és un sistema, diem, participatiu, col·laboratiu i democràtic, en el qual es comparteix llenguatges, es comparteixen aprenentatges i es comparteix saber.
I com va anar, per la teva part, la teva valoració, quina és sobre aquest camp de Valls, que és el primer?
Bueno, en principi va tindre força èxit perquè una ciutat com Valls, doncs jo conec que és una ciutat molt activa a nivell pedagògic i sempre participen en premis i en moltes activitats i per tant ja era d'esperar que podia tindre èxit, però va superar bastant totes les expectatives perquè comptàvem doncs, al voltant d'uns 50 i al final se'n van apuntar 80 i jo crec que és un, com a primer és un èxit a part. La valoració que feia la gent era que abans d'acabar el curs ja volien un altre camp i suposo que el boca a boca farà que el pròxim que es faci sigui més multitudinari.
Per la teva part, què és el que vas aprendre tu? O què és nou? O ja... què et va suposar a nivell personal la riquesa de poder participar en aquesta trobada?
En principi, per mi, el novedós és formar part del grup organitzador, no? És tindre la idea i portar-la a la pràctica. En quant a aprenentatges, tot el que és compartir llenguatges, compartir experiències, sempre es pot aprendre i sempre aprens, no? de les vivències que els altres et poden explicar de determinades qüestions relacionades amb la gestió de l'aula, amb la gestió de les emocions, amb com treballar els valors, amb l'escola inclusiva, etc., que són els temes d'interès que es van tractar.
Pues molt bé, seguim aquí en el nostre programació. Moltes gràcies.
Res, adéu.
Sé que sempre em fas tornar boig, que tens un pit maleït, que el que em fixo sempre és amb el teu cervell. Sé que quan la nit arriba al llit...
I per finalitzar ja el nostre programa... aquest número 75, número 75 de l'any 2008, desè aniversari, passem a fer una entrevista a un estudiant que va evolucionant des del mes passat i va seguint aquest programa i que té ganes de visitar el Priorat i la Ribera d'Ebre. Bé, Hamam, com et dius? Com te llamas?
Hola, me llamo Hamam.
Bé, Hamam, com et dius? Com te llamas?
Hola, me llamo Hamam. Gracias. En primer lugar, es un gran placer estar con ustedes ahora hoy.
Pues bien, aquí amb nosaltres, aquí als programes del Priorat i la Ribera d'Ebre. Ara, a continuació, te voy a preguntar otra qüestió. ¿Cómo va la estancia por los estudios en Tarragona?
En realidad, mi estancia aquí va muy bien. Disfruto mucho mi estancia aquí en Tarragona. Estoy aquí en Tarragona desde tan solo 11 o 12 semanas. Intento aprender castellano y catalán para poder tratar con personas aquí.
Muy bé, molt bé, per tant hi ha un gran interès, un interès en aprendre, relacionar-se amb la gent d'aquí de la demarcació, gran interès per conèixer tot això, tot el que és el món, la natura, el paisatge, etc. Seguim aquí en l'entrevista. Què estudies? I això pot ser útil per a tots?
Estoy muy contento de estar estudiando aquí en la Universidad Rovira y Virgili. Estudio en el Máster en Ingeniería Ambiental y Energía Sostenible en el Departamento de Energía Química. La energía ambiental es muy importante, en definitiva es el estudio de las actividades humanas sobre el medio ambiente. Además, se trata del uso de principios de ingeniería para mejorar y mantener el medio ambiente.
Avui tenim aquí entre nosaltres a Hamam Alkesmasi. És un estudiant d'Egipte, és egipci, i sap àrab i anglès, i està aprenent castellà i català. En el passat programa del mes anterior va explicar una mica el que fa i em sembla que ja ha millorat, sobretot, el seu castellà. Ara, tot seguit, anem a... entrevistar-lo. Estan aquí en la nostra estància, ell ha estat molt actiu relacionat amb les activitats que es fan aquí a Tarragona, perquè per mitjà d'aquesta relació és com ella practica i aprèn el castellà i el català. ¿En qué has participado y participas en el voluntariado y en la sociedad de Tarragona?
Honestamente, tengo mucha suerte de poder participar en muchas actividades de voluntariado aquí en Tarragona.
¿Puedes explicar algunas de estas actividades?
En septiembre pasado participo con la Sociedad de Exploraciones Submarinas de Tarragona para limpiar el mar de los residuos plásticos en colaboración con la Cruz Roja. Además, este mes participo en la tercera edición. Sí, sí, de la marcha contra el cáncer de mama. Adicionalmente, participo con la Fundación Repsol y la Asociación Aurora en
el 17 de noviembre, me parece, ¿no?
Sí, la segunda edición de la Plantación Popular de San Salvador.
Seguim aquí amb l'entrevista. Què fas més aquí a Tarragona de voluntariat?
Ahora colaboro como maestrillo de apoyo en la Escuela Primaria Pública de San Pedro y San Pau para enseñar inglés a niños. Además, ahora participo en un proyecto con la Universidad de Rovira y Virgili y de Mola, que es en una plataforma abierta de innovación y cooperación. Trabajo en equipo con otros colegas en un desafío para una empresa aquí llamada Andreas Pentalupa.
Es decir, que por un lado la Universidad Rovira y Virgili de Mola, la empresa de Andreas Pentalupa. ¿Andreas Pentalupa en qué trata?
Tratamos de encontrar una solución para esta desafío de la innovación.
En la innovación, sí, que es la innovación en los alimentos y en las medicinas de los animales. ¿Qué haces en el próximo mes de diciembre?
El próximo mes, en diciembre, seré voluntario con el Banco de Alimentos y en otra campaña con la Universidad Rovira y Virgili para coleccionar. Sí. Juguetos para niños.
Es decir, que por un costat el banc d'aliments i col·leccionar joguines pels nens, per a aquells que no el poden aconseguir, pues, també portar-los als hospitals i ajudar-los. Bé, estem aquí amb la nostra entrevista. I què te gustaría visitar del Priorat i de la Ribera d'Ebre?
Del Priorato me gustaría visitar a Falset y la Sierra de Montserrat.
Sí, Montserrat, que es una montaña muy bonita.
Sí, y de la Ribera recorrer con barco el río Ebro.
Un barco, es decir, un vaixell, a recorrer. ¿Te gustan los barcos?
Un poco.
Bueno, ya verán cómo me alegrará aquest espai natural que es el Priorat. Com ella ha dit, el Montsant i el riu Ebre, doncs bé, aquí seguim. A veure, al final què ens dius ja? Perquè avui ens has explicat tantes coses, escolta, de voluntariat. Finalment, què fas? Què vols dir ara al nostre programa de ràdio?
Moltes gràcies. Finalment, quiero agradecerles.
Agradecerles, ¿no?
Sí. Muy bien. Porque mi primer discurso en castellano fue cuando me invitó a dar un discurso en el Colegio de Médicos aquí en Tarragona.
Sí, el Col·legi Oficial de Metges, que va ser precisament el 24 d'octubre. Pues has millorat bastant, des de llavors ara has millorat, Has mejorado, todo esto. Pues muy bien, Germán, hasta el proper programa, perquè avui ja és principis de desembre i ja serà el gener, ja serà l'any nou. Seguim aquí amb la nostra programació. Bé, ens acomiadem ja fins al 26 de gener. El proper programa serà el dissabte 26 de gener a les 11 del matí. Res més. Que tingueu un bon final d'any, un bon inici i que ens tornem a trobar bé, amb salut i que puguem continuar aquest programa. També dir que el proper dia 8 de desembre, se celebrarà la Fira de l'Oli Baronia de Cabassers. Acomiadar-nos fins al gener, el dia 26 de gener a les 11 del matí. Bon mes de desembre i també bon any nou i bones festes. Fins l'any que ve, priorem, priorat. Ràdio Falset.